Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
El proper 7 de novembre es farà l'acte d'entrega de la primera edició del Premi Antoni Maria Oriol, que impulsa la Fundació Doctor Albert Bonet. Un premi, un reconeixement, una distinció que vol posar en valor aquelles entitats que es guiïn pels principis de la doctrina social de l'Església o que formin els seus agents en aquesta matèria o bé autors que hagin investigat i publicat sobre aquesta disciplina teològica. Fa poques setmanes que s'ha presentat a la premsa aquest premi Antoni Maria Oriol, en memòria d'aquest prevere i teòleg que va ser considerat la màxima autoritat de Catalunya en matèria de doctrina social de l'Església. De fet, va ser prevere de Vic, va ser professor de la Facultat de Teologia durant més de 30 anys, fins al moment de la seva mort l'any 2014. També va ser patró de la Fundació Doctor Albert Bonet. En els seus estatuts hi ha divulgació precisament de tot allò que fa referència a la doctrina social de l'Església. També va ser conciliari dels equips de pastoral de la política i de la comunicació de la Federació de Cristians de Catalunya. Antoni Maria Oriol Tataret va viure de prop al Concili Vaticà II com a pèrit de diversos bisbes de Venezuela i després va ser relator del tercer tema del Concili Tarraconense, la sol·licitud pels més pobres i marginats. Avui en parlem d'aquest nou guardó, d'aquesta nova distinció, i en aquest cas ho farem amb Concepció Huerta, que és secretària de la Fundació Doctor Albert Bonet. Abans de saludar Concepció Huerta, us recordo que, com sempre, a la recta final del Paraules hi haurà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Per tant, aquest és el Paraules de vida d'avui diumenge. Molt bon dia. L'Església ha d'arribar a tothom sense excepcions. L'alegria de l'Evangeli és per tot el poble. No pot excloure ningú. Papa Francesc.
Paraules de vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio.
Concepció, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
Bon dia.
Avui parlem d'un nou premi. De fet, el patronat de la Fundació Doctor Albert Bonet ha impulsat la creació del Premi Antoni Maria Oriol Tataret. És un premi nou que s'ha presentat, de fet, fa poques setmanes, oi?
Sí, sí, el patronat de la Fundació el va acordar, doncs, per unanimitat, de crear aquest premi el mes de setembre passat. Ara, doncs, ja està presentat als mitjans de comunicació i esperem que la primera edició, doncs, ja es pugui lliurar a primers de novembre.
Un premi que consisteix en...
Aquest premi no hi opta ningú, sinó que el jurat, doncs, valora a quines entitats o quin autor, perquè el premi s'atorga a entitats que divulguen la doctrina social de l'Església o que s'inspiren en la doctrina social de l'Església o bé autors que han treballat algun tema de la doctrina social de l'Església i han publicat en l'àmbit sempre de Països Catalans del que...
Sí, sí. És una feina que s'ha fet, que s'ha divulgat i que... En aquest
i que el
cas,
patronat, doncs, diu...
Valora, no?
Valora, analitza... Valora si aquest, si l'altre, i llavors, doncs, en funció d'això, doncs, ho atorga.
Mossèn Oriol Tataret, tot un referent en aquest cas, no? En l'estudi de del que és la... Tot el bagatge, exacte, sí, la doctrina social de l'Església.
Sí, sí, ella era un expert. En el seu temps, considero que era la persona que més... coneixia la doctrina social de l'Església. En fi, va dedicar tota la seva vida docent a estudiar-la i a explicar-la i escriure sobre ella. I en el si de la Facultat de Teologia de Catalunya, on ell era professor durant més de 40 anys, doncs va crear o va impulsar un seminari que es deia Seminari de Doctrina i Acció Social de l'Església, SEDACE, que ara aquest seminari ha esdevingut, ja fa un parell d'anys, una càtedra. Ell sempre aspirava a que això tingués un nivell acadèmic superior. No ho ha pogut veure perquè ell va morir el 2014, però sí, sí, és una realitat a la Facultat de Teologia.
De fet, ell va deixar tot un cos normatiu i en aquest cas d'ensenyament, no? Per les futures generacions.
Sí, sí, sí.
No?
Ell, el dipòsit de tots els seus escrits, el va deixar a la Fundació Doctor Albert Bonet perquè ell era patró des de... quasi dels inicis d'aquesta fundació. Era patró secretari. I llavors allà guardem tots el... Dic guardem perquè jo també soc patró d'aquesta fundació, guardem tots els seus escrits. Ell, tots els documents, sobretot de socials, i també d'altres, evidentment, els tenia doncs, superestudiats, feia uns esquemes, i això facilitava molt l'estudi pels seus alumnes, no? Feia l'esquema llarg, el mitjà i el curt. El curt li anava molt bé amb ell perquè en una sola pàgina doncs, ja ell ja tenia clar què és el que havia d'explicar. I el llarg doncs, anava molt bé pels alumnes, perquè et deixatava tot el text.
És aquella capacitat didàctica no, que tenia.
Exacte.
No?
Sí, sí,
d'ensenyar, sí, sí. No? La capacitat per ensenyar i per transmetre el seu coneixement.
Sí, sí. Però bé, ell, evidentment, això va ser una part molt important de la seva vida, la docència, però també era un gran... Era prevere sí. I la seva pastoral doncs, també era molt preuada, no? Sí, sí.
Uh-huh. I suposo que és important el fet de que s'instauri aquest premi per doncs, això, valorar les entitats que impulsen o que treballen en pro de la doctrina social de l'Església, però també per reconèixer la tasca
exacte,
de mossèn Oriol Tataret,
exacte.
No?
Sí, sí, aquí hi ha una doble motivació, aquesta finalitat que dius i també el reconeixement d'aquesta figura, no? Que ell és molt curiós, perdó, perquè ell mai va poder fer la tesi doctoral. En canvi, ell era prevere de Vic. Ell era d'una família bastant senzilla, que no, en principi doncs no estava capacitada econòmicament per poder-li pagar els estudis, i un familiar doncs, ho va assumir, i el va, però havia de ser en el bisbat de Vic. Per tant, ell era prevere del bisbat de Vic, no? I allà sempre se va referir amb ell com el doctor Oriol, sempre. I ell, ja dic que per diverses circumstàncies que ara serien molt llargues d'explicar, perquè ell tenia granes de fer la tesi doctoral, però el seu bisbe el va enviar doncs, a Venezuela, després de Venezuela va poder anar amb un bisbe d'allà a assistir al Concili Vaticà II, etcètera, però una sèrie de circumstàncies no la va poder fer. Però sempre va ser considerat com a doctor. I jo soc testimoni de la quantitat de tesis que va ajudar a fer, sense dirigir-les, però em va orientar moltíssimes, perquè ha dit que era un home doncs, molt potent intel·lectualment i no només s'havia dedicat a doctrina social de l'Església, sinó altres... per exemple, era un enamorat de Ramon Llull i dels filòsofs. Ell t'agafava doncs, un Hegel i et resumia, amb, això sí, amb més d'una pàgina.
Església i cultura, per tant, no?
Exacte.
Església
I cultura de país, no? Per exemple, ell va estudiar moltíssim les arrels cristianes de Catalunya, les va divulgar per tot Catalunya. Tant és així que en el guardó que lliurarem o que hem fet en aquest, per aquest premi, doncs que és una esfera de fusta de l'esfera de la Terra, no? Llavors hi ha un cercle de cercle envolta i en aquest cercle hi ha totes les inicials de les grans encícliques socials.
Uh-huh.
Però ens hem permès la llicència que entre Laborem Exercens i Solicitudo Rei Socialis, que són en el temps doncs, és anterior i posterior a l'altre, al mig hem posat les inicials d'arrels cristianes de Catalunya.
Uh-huh.
Perquè ell doncs, les va, ja et dic, les va divulgar i les va... sintetitzar i...
Sí, és un document que potser se n'oblida, no?, a la societat actual, o en l'última dècada, potser, o 20
sí,
anys.
Sí, i per tant, ens toca als fidels doncs, anar-la recordant de tant en tant, perquè, a veure, és un document que, evidentment, és de l'any 85, per tant,
ja té els 100
anys. I ara
ja
es podria dir molta més cosa, i, de fet, els bisbes doncs, ja hi han fet referència.
S'hauria d'actualitzar, no?
Ja, sí, en dos documents més doncs, ja l'han actualitzat en part, no?, però té un valor encara, sobretot pel fet de presentar Catalunya com a pàtria, cultura i nació. Pàtria, cultura i nació. Que això el bisbe Torres i Bages ja en parlava, però ell, per comptes de cultura, parlava de regionalisme. Però cultura, pàtria i cultura, doncs també... I regionalisme, si mires en el fons, està parlant de cultura, no?
Clar. Aquest és un premi, Concepció, que ve per quedar-s'hi? És a dir, que cada any s'atorgarà?
Sí. En principi la idea que tenim és d'atorgar-lo cada dos anys, que per tant aquest any...
La convocatòria cada
dos anys serà, sí.
Doncs, és, bueno, com diem, no?, com a mínim per reconèixer, per donar a conèixer la figura de mossèn Oriol Tataret i per reconèixer aquestes entitats que treballen en pro de la doctrina social de l'Església. El novembre és quan s'ha de conèixer?
Qui
s'atorga?
O quina entitat s'atorga, doncs serà abans
del novembre.
Sí, sí. Uh-huh. Però en principi la nostra idea és donar-lo, si pot ser, el 7 de novembre, que és el dia que Antoni Maria Oriol va néixer. La idea és aquesta, i si les bases del premi, doncs, diuen que si és festiu aquell dia, doncs es donarà el proper dia laborable.
Però seria el novembre.
Seria el novembre, sí, sí. Aquesta és la decisió que es va prendre. Sí.
Uh-huh. Concepció, avui que estàs aquí amb nosaltres al Paraules de Vida, parlem una mica de la Fundació Doctor Albert Bonet. Què és el que fa la Fundació?
Bé, la Fundació porta el nom del doctor Bonet, Albert Bonet i Marrugat. Era un prevere de la diòcesi de Barcelona, llavors fill de Vilafranca. I ell, als anys 20-30, es qüestionava com era que els deia als joves i als nens, diu, amb el seu llenguatge, no? Reneguen molt i no van a missa. Què passa? Aquí hi ha una cosa que... Val a dir que en aquella època doncs, també hi havia altres entitats que promovien els valors del doctor Bonet, no? Per exemple, hi havia la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, que en algun moment històricament es van trobar, però ell, la seva preocupació eren els joves i els infants, no? Llavors va fer un viatge per Europa per anar visitant diversos... posar-se en contacte amb diversos moviments juvenils. I quan va tornar aquí, l'any 32, doncs va promoure la creació de la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Aquesta federació doncs, va durar fins l'any 38, però durant aquests anys va plegar més de 8.000 joves de Catalunya, nois. Perquè les noies ja tenien altres moviments que les convoiaven, no? Uh-huh. I aquests nois es formaven, doncs, tenia dos pilars, aquest moviment. Un era, doncs, l'Església, pertinença a l'Església, fidelitat al magisteri, i formació a partir de la doctrina social de l'Església. I l'altre era país, estimar el país i arrelar-se en el país. I ell, aquest moviment, doncs, no el va desvincular de les diòcesis, sinó que va impulsar també la creació de la figura del capellà amic dels joves, de manera que en aquella època, que era molt diferent a la nostra, malauradament, hi va poder haver-hi, quasi a cada parròquia, un capellà que només es dedicava a aquesta atenció dels joves i dels grups de la federació. No? Uh-huh. Malauradament, l'any... doncs, malgrat que eren 8.000 els joves que es van aplegar, doncs quan la guerra, doncs en van morir màrtirs més de 300. I la Fundació té com a, en els estatuts, té com a missió doncs, preservar l'arxiu històric d'aquest moviment i també de divulgar els valors que defensava el doctor Bonet. Sí, sí. I per tant, doncs, com que un dels valors que ell defensava era el coneixement de la doctrina social de l'Església i l'aplicació, doncs aquest premi d'alguna manera i casa completament dins de les nostres finalitats.
És una mica donar, materialitzar també un dels objectius, sí, no, sí, de la Fundació.
Però també al darrere hi ha la voluntat de que la doctrina social de l'Església pugui ser divulgada més abastament i coneguda. Perquè, malauradament, en els estudis de teologia hi té un àmbit molt reduït, molt reduït. I és molt important la doctrina social de l'Església, sí, perquè és l'actualització de l'Evangeli a qualsevol situació històrica, no? I és que a vegades hi ha persones doncs, que no ho veuen d'una altra manera i es queixen de perquè l'Església no s'ha de posar doncs, en política, no s'ha de posar en família, no s'ha de... L'Església o els cristians ens hem de ficar en tot. Perquè...
Viuen en una societat, no? Es viu en una societat.
Exacte, i és a dir, la fe que professem és una fe encarnada. Si no és encarnada, és una fe pietista que viu en els núvols, no? I per tant, doncs, també creiem que aquest premi pot ajudar en la mesura que quan doncs, es doni a conèixer els guanyadors, sabrem doncs, on s'aplica o com s'aplica aquesta doctrina i serà també una manera de divulgar-la.
De fet, també una de les potes de la Fundació és també al nivell comunicatiu, no? Perquè també hi ha l'Agència Cristiana de Notícies, sí, a través de la Federació, no?, de Cristians de Catalunya. Sí. Flama, l'Agència Flama.
Clar, nosaltres, de fet, tenim una entitat germana, que és la Federació de Cristians de Catalunya. El de joves ja ha desaparegut. I nosaltres, en els nostres estatuts, no hi figura el nom de la federació, però, esclar, sí que hi figura la voluntat de divulgar el pensament del doctor Bonet, no? I compartim, doncs, una mateixa seu amb la federació, i la federació, en un moment cap allà als anys, sembla que 90, abans del 2000, doncs va crear una sèrie, no va crear, va recrear una sèrie de subfederacions, perquè antigament ja també la formaven subfederacions. I una d'aquestes subfederacions és els equips de pastoral de la política i comunicació, que això ho va impulsar el bisbe Carrera. I llavors, doncs, això encara roman, no?, aquesta subfederació. Després també hi està vinculat, o hi estava vinculat, al concurs bíblic de Catalunya, a la federació. I bé, la federació ara està en uns moments de buscar, doncs, camins per poder realitzar les seves finalitats, no? Però en el si d'aquests equips de pastoral de la política de comunicació és on es va crear l'agència Flama.
Que, de fet, va ser pionera en nivell d'informació.
Sí,
també,
va ser la primera en digital. No? En aquells moments la va impulsar, sobretot, la va impulsar els equips, però per iniciativa d'Agustí Callar, que havia estat director general del Sistema de Mitjans de Comunicació, un home molt expert i molt visionari, no? Va veure que s'havia de fer això, i vam endegar aquesta agència, i de veritat és que no estem molt contents. Sí.
Que és també tot un referent a l'hora de, no?, d'abordar la informació religiosa i el pensament, no?, el pensament d'humanisme cristià, no?
Sí. I, o sigui, pròpiament diríem que l'origen no va ser el de la fundació aquesta, però ara la fundació, doncs, n'assegura la seva viabilitat econòmica.
I un bisbe com era Joan Carrera, que apostava molt pels mitjans de comunicació específics de l'Església, no?
Exacte, Ràdio Catalunya Cristiana,
setmanaris com... No?
Tenia molta preocupació, sí. Doncs vam fer, en aquella època, abans d'iniciar l'agència, vam fer una sèrie de jornades, fins que una la vam dedicar, doncs, als mitjans de comunicació, i a partir d'aquí, doncs, va sorgir l'agència Flama. Sí. Que Flama, de fet, és el nom d'una revista ja centenària, que ara ja no existeix, però impulsada per la Federació de Joves Cristians de Catalunya.
Una mica van recollir el nom, no?
Per
donar continuïtat.
Fins i tot ara fa poc hi ha hagut una remodelació de la web i així, i hem agafat també l'estil de lletra que... reproduir l'estil de lletra d'aquella revista que guardem en el nostre arxiu arxivada. Sí.
Concepció Huerta, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida.
Gràcies a vosaltres.
Paraules de Vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio. El comentari de Francesc Romeu.
Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. La setmana passada, el Dicasteri per la Doctrina de la Fe del Vaticà va fer públic un document aprovat pel mateix Papa Francesc, on finalment es posicionen sobre les aparicions, els missatges i les peregrinacions al santuari de la Mare de Déu de Medjugorje, que és un poble del municipi de Sidluk, a la regió d'Herzegovina, a 25 quilòmetres al sud-oest de Mostar i a prop de la frontera entre Bòsnia i Croàcia, un lloc que tots recordareu per la guerra que hi va haver després de l'esfondrament de l'antiga ex-Iugoslàvia. No cal dir que hi havia molta expectació, perquè des de fa anys aquest santuari i aquestes contínues peregrinacions compta amb un nombre considerable de devots admiradors i també amb alguns escèptics detractors. Per tant, calia donar-ne un veredicte que jo crec que ha estat prou encertat i equilibrat, vàlid per qualsevol lloc on diguin que s'hi ha aparegut la Mare de Déu i que ha dit qualsevol cosa, sigui a Lourdes o a Fàtima. El document distingeix entre quatre coses: els fets, els vidents, els missatges i l'acció pastoral que allà s'hi realitza. La nota, titulada Reina de la Pau, comença dient que ha arribat el moment de concloure una llarga i complexa història al voltant dels fenòmens espirituals de Medjugorje. Es tracta d'una història en la qual s'han succeït opinions divergents de bisbes, teòlegs, comissions i analistes. En primer lloc, positivament, s'hi reconeix tota l'acció pastoral que s'hi fa, tot dient que els fruits favorables es revelen sobretot en la promoció d'una sana pràctica de la vida de fe, segons la tradició de l'Església. Hi ha moltes conversions de persones que han descobert o redescobert la fe. Trobem el retorn a la confessió i a la comunió sacramental, nombroses vocacions, moltes reconciliacions entre esposos i la renovació de la vida matrimonial i familiar. Cal esmentar, diu el text, que aquestes experiències es produeixen principalment en el context de peregrinacions als llocs dels fets originals, més que durant les trobades amb els vidents o per assistir a les suposades aparicions. També reconeixen que hi ha hagut nombroses guaricions. Per tant, la parròquia del petit poble d'Herzegovina és un lloc d'adoració, oració, seminaris, recessos espirituals, trobades de joves, i sembla que la gent va a Medjugorje sobretot per renovar la seva fe, més que no pas per peticions concretes precises. També han sorgit obres de caritat per atendre orfes, drogadictes, discapacitats, i també hi ha grups de cristians ortodoxos i musulmans. En segon lloc, i en general, el judici sobre els missatges és també positiu, tot i que amb algunes precisions sobre algunes expressions. I es demana que per propers missatges, abans de fer-los públics, siguin analitzats per la Santa Seu, per tal d'evitar estalviar-se així possibles confusions. Ara bé, la valoració positiva de la major part dels missatges de Medjugorje com a textos edificants no implica declarar que tinguin un origen sobrenatural directe. I encara que existeixen, com és sabut, opinions diverses sobre l'autenticitat d'alguns fets o sobre alguns aspectes d'aquesta experiència espiritual, es convida a les autoritats eclesiàstiques dels llocs on està present a apreciar el valor pastoral i també a promoure la difusió d'aquesta proposta espiritual. Tot això sense perjudici de la potestat de cada bisbe diocesà de prendre decisions prudencials en el cas que hi hagi persones o grups que facin un ús inadequat d'aquest fenomen espiritual i actuïn de forma equivocada. Finalment, el dicasteri convida els que van a Medjugorje a acceptar que les peregrinacions no es fan per trobar-se amb els suposats vidents, als quals se'ls demana una mica més de prudència, sinó per tenir una trobada amb Maria, la reina de la pau. El text també esmenta que, en realitat, és la mateixa Mare de Déu la qui sovint relativitza els seus propis missatges, sotmetent-los al gran valor de la paraula revelada en l'Escriptura. Per exemple, quan diu que no aneu a la recerca de coses extraordinàries, sinó preneu l'Evangeli, llegiu-lo i tot us serà clar. O quan diu, per què feu tantes preguntes? Totes les respostes són a l'Evangeli. O quan diu, no creieu les veus de mentideres que us parlen de coses falses, d'una llum falsa. Vosaltres, fills meus, torneu a l'Escriptura. O no feu cas dels falsos profetes que fan prediccions catastròfiques. Per altra banda, la Santa Seu no troba prou encertats els missatges on la Mare de Déu mostra una certa irritació perquè no es fa cas del que ella diu i on fins i tot adverteix amb clars signes d'amenaça. Això no és de la Mare de Déu. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Avui celebrem la Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat, que convoca cada any el Papa Francesc a finals de setembre. Enguany, el lema de la jornada és Déu camina amb el seu poble. El Papa s'inspira en l'experiència del poble d'Israel, en el seu èxode. Aquesta experiència també és la de molts immigrants i refugiats d'avui que fan un llarg i perillós viatge carregat d'esperança, però també de frustracions i dolor per haver de deixar la família i la pàtria. El Papa Francesc, en el seu missatge per a aquesta jornada, ens recorda que Déu no ens abandona mai. Vol que això ho tinguem molt present, perquè Déu és un acompanyant fidel que camina sempre amb nosaltres. I això és fonamental quan ens toca fer un camí costerut i de vegades forçat. El Papa ens ho recalca quan diu: Déu no només camina amb el seu poble, sinó també en el seu poble, en el sentit que s'identifica amb els homes i les dones en el seu caminar per la història. Arran dels moviments migratoris, la nostra comunitat diocesana viu en un context social i històric de gran diversitat cultural, ideològica i religiosa. Tenim vocació d'escoltar, dialogar amb tothom i aportar la mirada renovada que ens ofereix Jesucrist. Una visió que reconeix que tots tenim la mateixa dignitat. L'Església obre la porta als que arriben d'altres realitats i esdevé plural amb noves necessitats. Aquesta pluralitat i diversitat és enriquidora dins l'Església i representa un repte com a camí conjunt del poble de Déu. L'Església vol viure i compartir amb el món la seva experiència de comunió en la diversitat. Tal com expressem els bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola en el document Comunitats Acollidores i Missioneres de març de 2024, moltes comunitats del present, però sobretot les del futur, són i seran cada vegada culturalment més diverses, més semblants a les d'esveniment de la Pentecosta. És una realitat positiva que posarà a prova la nostra catolicitat i la capacitat d'acollida, harmonització i integració d'identitats culturals que aniran confluint en noves síntesis. Fins aquí el text dels bisbes. Aquesta realitat ja la vivim a la nostra diòcesi i moltes parròquies, comunitats i entitats eclesials cerquen donar-hi resposta. Ho fan amb propostes pastorals, formatives i assistencials creatives que volen promoure l'acollida de persones amb orígens, referents culturals diferents i amb sensibilitats religioses diverses. El lema del Pla Pastoral Diocesà Sortim és una invitació a ser proactius en aquesta acollida que ha de ser també un camí cap a la trobada amb l'altre. Una acollida que ens enriqueix i ens prepara pel que viurem al cel. Benvolguts germans i germanes, sentim-nos acompanyats per Déu en aquest itinerari diocesà que vol, per una banda, sortir a la trobada amb l'altre, amb el diferent, amb el vulnerable, i per l'altra vol anar establint aquest diàleg obert al si de l'Església que ens ensenyi i ajudi a caminar junts en la diversitat. Us demano també la vostra pregària pels fruits de la segona sessió de la 16a Assemblea General del Sínode dels Bisbes, que començarà aquesta setmana que ve.
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Sempre dic que la ràdio és com la meva criatura, que estic pendent d'ell pràcticament les 24 hores. Va arribar un punt que el cos va dir prou. Sempre penso en la feina.
Aquest diumenge el responsable de Ràdio Vilablareix, Didac Romagós.
La ràdio és la meva vida, però ara intentaré també que no sigui tant la meva vida. Però vull seguir creixent, està clar. Vull seguir estimant la cultura, vull seguir promocionant la cultura.
El divan, el valor de la conversa.
Tu ets psicòloga, no sé si em pots ajudar.
Et va dir la Neus.
Va donar donar una papallona. Diu, quan estigui saturat, mira la papallona i pensa en la papallona i en res més.
El Divan, aquest diumenge a les 9 del vespre.